We Are the Champions, amb Jaume Ramon.
L'altre dia a la redacció vam tenir un debat i dèiem, clar, ara que el Barça ha quedat eliminat de la Champions, hem de mantenir la secció del We Are the Champions. I vaig dir, i tant que sí, perquè al darrere de les eliminatòries de Champions, de semifinals, encara hi ha moltes, moltes històries per descobrir. I perquè la Champions, vulguem o no, és la millor competició del món, encara que no hi sigui el Barça i el Madrid sigui viu. I jo crec que aquest és un dels atractius que li queden a aquestes semifinals, veure si el Madrid tira endavant o no. Jaume Ramon, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Molt bé. No sé si sóc una mica la malestrugança, perquè els dos últims anys que he fet la secció també, el Barça també ha caigut a quarts de final i, per tant, no hem pogut fer unes semifinals.
És més, et recordo venint a la final i presenciant dues victòries del Madrid a la Champions. Bé,
ja et dic que
et tornarem a convidar a la final, veurem amb quins rivals aquesta final de la Champions. Ja ho sabeu, tornen les eliminatòries de Champions dimarts, anada de les semifinals, partit a Anfield, Liverpool-Roma, i dimecres l'anada també de l'altra eliminatòria a l'Allianz Arena, Bayern-Madrid. Avui us portem tres històries al voltant de la primera d'aquestes semifinals, el Liverpool-Roma.
L'aperitiu.
I és que és una semifinal que per molts potser és descafeinada, perquè ningú comptava amb aquests dos equips, però és una final que té molta història.
Sí, sí, perquè sobretot ens aboca a la final de la Copa d'Europa del 1984 entre aquests dos equips, entre Liverpool i Roma. Han passat gairebé 34 anys des d'aquella final i, de fet, la Roma no arriba a veure unes semifinals de la Copa d'Europa des d'aquella ocasió, des del 1984. Ara ho ha fet i també per la porta gran, eliminant el Barça i remuntant el 4-1, i una Roma que estarem d'acord que no és de les millors de la història, és a dir, no és un equip que està aquí molt, de fet, el Calcio està patint per entrar a la Champions, i que històricament tampoc és un equip que tingui un gran palmarès.
La seva gran fita és arribar a aquella final de la Champions del 84, sí. I va guanyar alguna cosa més?
Una Copa de Fires l'any 1961, de tirar molt enrere, i el Calcio tampoc és que tingui un gran palmarès de títols, només ha guanyat 3 lligues, i l'última va ser la temporada 2000-2001 amb Fabio Capello a la banqueta. Ara, en la primera, això també és curiós, en la primera temporada post-Totti, que sí que ha estat l'emblema de la Roma dels últims anys, han aconseguit aquesta fita de classificar-se per les semifinals de la Champions i s'enfrontaran contra un Liverpool que també fa temps que no brilla a Europa, segurament, però sí que té un currículum molt diferent. Estem parlant de 5 copes d'Europa, 3 copes de la UEFA i l'última va ser aquella Copa d'Europa del 2005 que van aixecar, quan van aixecar aquell 3-0 contra el Milan a la mitja part i van guanyar la tanda de penals. Va ser un èxit puntual, segurament, però si hem de buscar, David, el millor Liverpool de la història, en remuntem al dels anys, finals dels anys 70,
principis dels 80, sí.
Aquell mític equip amb grans llegendes com Kenny Dalglish, Ray Clements, Ian Rush, van guanyar 4 copes d'Europa durant aquella saga, que sí que és veritat que van anar canviant de jugadors, van ser gairebé una dècada de títols, però l'última va ser la del 1984.
Contra la Roma, és a dir, l'última Copa d'Europa abans d'aquella que van guanyar el 2005, sí. La guanyen el 84 contra la Roma.
I té moltes curiositats i moltes històries a darrere, per començar, perquè es va disputar al camp d'un dels finalistes, es va disputar a l'Olímpic de Roma, i fins aquell any totes les finals de la Copa d'Europa que s'havien disputat al camp d'un dels finalistes sempre havia guanyat l'equip de casa, és a dir, sempre que jugava a casa, normalment sempre guanyava l'equip local. Havia passat, per exemple, en el cas del Madrid el 1957, quan va jugar contra la Fiorentina al Bernabéu, i l'any 65, quan va guanyar el Benfica al Giuseppe Meazza, també una final que es va disputar a casa. Aquella va ser la tercera ocasió que jugava en un equip local i va guanyar, en aquest cas, el Liverpool. Va guanyar l'equip visitant, i des d'allà aleshores només s'ha repetit un cas, això de jugar al camp d'un anfitrió, que va ser el Bayern de Múnich el 2012. La recordaràs, aquella final que va guanyar també, per sorpresa i contra tot pronòstic, el Chelsea de Di Matteo l'any 2012. I una altra de les curiositats d'aquella final és que va ser la primera Copa d'Europa que es va decidir a la tanda de penals.
No s'havia decidit cap altra final amb penals?
No, recordaràs, per exemple, que el 74, aquella final de l'Atlètic de Madrid contra el Bayern de Múnich, que es fa el partit de desempat.
Es fa un replay, diguem-ne.
Exacte, es fa un replay. Aleshores, ja als anys 70, la FIFA, la UEFA comencen a estudiar el tema dels canvis de penals i s'acaba instaurant, però la primera final no és fins al 1984.
Mira, ahir em va fer veure també el Lluís Canut, quan vam parlar d'aquesta final de les ampolles, la final de Copa del 68, que ara en farà 50 anys, que en aquella època no hi havia canvis en el futbol.
És veritat, també.
Ni targetes. Aleshores, els 11 que jugaven fins al final. Clar,
era... I molts aguantaven lesionats i aquí hi havia molts problemes.
El gol
també.
Del Koisny és això.
D'això.
D'aquelles èpoques, si lesionaves i tiraves i marcaves un gol, doncs era el gol del Koisny.
Doncs aquell partit va acabar amb empat a 1. M'he estat fixant també que hi va haver com 5 o 6 finals seguides de la Copa d'Europa que van acabar amb 1-0. També eren finals amb molts pocs gols. Aquesta va acabar amb empat a 1 i després de la pròrroga, doncs es va decidir per la tanda de penals, on aquí hi va haver un gran protagonista que ha passat a la història. We're number one and we're
El plat principal.
El porter d'aquell Liverpool era un porter excèntric, Bruce Grobbelaar.
Molt mític. Molt mític, una llegenda que segurament el moment que passa la història o que tothom el recordarà serà per aquella tanda de penals contra la Roma, quan va començar a fer estranys moviments amb el genoll. He estat buscant per què ho va fer allò, quins eren els motius d'aquella dansa que va fer, que va despistar els jugadors de la Roma i que van fallar dos penals enviant la pilota, perquè ell no va aturar cap penal, això s'ha de dir, ell no en va aturar cap, els dos van anar fora però perquè els va posar nerviosos i es van despistar molt. Va jugar amb la psicologia dels jugadors. Són uns imatges que, com deia, han passat a la història, i ell diu que quan es va tensar la porteria per primera vegada va veure la xarxa, i com que estava a Itàlia es va imaginar que eren uns espaguetis, i el que va fer, imagina't, va anar a la xarxa i es va començar a menjar una de les xarxes. Va començar a fer veure amb la boca que s'ho estava menjant, perquè hi havia les càmeres i també va veure que tothom estava focalitzant la pressió allà. I quan va anar a aturar el penal va dir, doncs ara farem amb les càmeres els moviments dels espaguetis. Va arribar a pensar això.
Però quina fricada i quina bogeria. Això ho ha explicat ell anys després.
Sí, 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 ha fet fins i tot una autobiografia.
El ball de l'espagueti.
El ball de l'espagueti, es coneix la dansa que va fer, que després ja veureu que encara ha tingut èxit anys després. Dos jugadors de la Roma, com deien, van fallar aquests penals xutant a fora. Tot va ser molt surrealista per un personatge que té una història darrere i que la volem explicar avui i que no va deixar ningú indiferent en tota la seva carrera. He trobat, per exemple, també un documental on parlen d'ell i on un periodista que seguia el Liverpool explica com va ser el debut de Bruce Grobbelaar. I saw the
first... La primera vegada que va vestir la samarreta de Liverpool va ser Suïssa en un partit de pretemporada. Després de fer una aturada, va començar a gronxar-se al travesser i s'agafava el pal com si fos un artista de circ. Tota la banqueta del Liverpool, amb Paisley, Fagan, Moran, es va aixecar de cop dient que un jugador del Liverpool no podia gronxar-se al travesser. Després li van dir que no volien un artista de circ.
Excèntric, eh?
Excèntric.
Molt boig.
Es veu que fins i tot feia malabarismes amb la pilota. És un personatge autèntic, la gent al·lucinava. A més, té moltes anècdotes
amb bigoti, clàssic de bigoti,
un look així molt peculiar.
I si no recordo malament, almenys al final de la seva carrera portava cua,
sí, portava
els cabells recollits cap enrere i una cua.
Sí. A més, el que passa és que potser la gent ara, si escolta això i no coneix a Bruce Grobbelaar, hem de dir que va ser un dels millors porters de la història del Liverpool. És el novè jugador amb més partits de la història del club i va arribar a guanyar 19 títols. Són, per exemple, 628 partits.
Déu-n'hi-do.
És un personatge que va néixer al 1957 a Sud-àfrica, Àfrica, tot i que ell va créixer ràpidament a Zimbàbue. D'adolescent era un crac amb el críquet, és a dir, destacava el críquet i també fins i tot va rebre una beca dels Estats Units per anar a jugar a béisbol, perquè es veu que era molt bo amb això, però el seu somni...
No era d'ètnia africana, segurament no. Era fill de colons anglesos.
Exacte, per això també li agrada molt el críquet, però el seu somni era ser futbolista, perquè ho veia així de la televisió anglesa, li agradava molt. I així va començar el seu país a jugar a futbol, però en 20 anys va haver d'aturar la seva carrera perquè el van cridar a fer el servei militar, perquè el seu país estava en guerra i va estar 2 anys a l'exèrcit i després sí que va poder marxar i se'n va anar a fer de porter a Vancouver, al Canadà, a la Lliga Americana. I aquí és curiós que el partit del debut de Grobbelaar és contra Johan Cruyff, quan l'holandès va anar a Los Angeles Aztecs. Crec que l'equip que va anar a Cruyff quan va marxar del Barça i va durar molt poc. I una de les anècdotes també que recorden allà als Estats Units és que va enganyar la premsa un dia que arriba a l'aeroport i veuen a Grobbelaar que va amb una cadira de rodes i amb la cama enguixada i tothom li pregunta, però què et passa? No, que he tingut una lesió molt greu. Hi havia un partit molt important l'endemà i ell va dir que no podria jugar, que era una lesió greu, que estaria molt temps de baixa. Doncs va, i el següent partit es presenta de titular, estant sa i estalvi i rient dels periodistes al mig del camp. Era un personatge que tenia aquests punts per, no sé si per marejar la premsa o perquè ella era, senzillament així, li agradava fer bromes.
Disfrutava fent bromes.
Sí. Allà la Lliga Americana va fer molts contactes amb gent del futbol anglès i va aconseguir poder fer una prova amb un equip de la quarta divisió anglesa durant 24 partits, que és quan va estar aturada la competició als Estats Units. I les cròniques d'aquell temps són divertides també perquè recorden que Grobbelaar, per exemple, es posava a parlar al mig del partit amb els aficionats, es girava darrere d'esquenes i començava a xerrar o tenia apostes. Era un personatge molt fric. Fins i tot va arribar a marcar un gol en el seu partit de comiat. El van estimar tant que li van dir que xutés el penal en l'últim partit. El Liverpool el va veure i van decidir fitxar-lo com a porter suplent. La idea era que fos el porter suplent.
Qui era el titular?
Ray Clements, que també és un dels mítics del Liverpool. Però just al cap d'uns mesos, Clements va marxar al Tottenham i el Liverpool no tenien cap més remei que confiar en Bruce Grobbelaar. I la veritat és que els principis van ser una mica complicats. A Anfield va costar d'entendre un jugador amb aquelles característiques.
Perquè ell no tenia cap mena d'experiència en grans lligues.
Zero. Era la seva primera experiència. La veritat és que al principi va cometre alguns errors. Això, el fet de que fos tan excèntric, fins i tot una vegada en un partit contra l'Everton, l'Everton, en el derbi, tres aficionats de l'Everton van sortir a la gespa amb un cartell a la mà dient Bruce the Clown, Bruce el Pallasso, rient-se una mica, i tenia aquesta fama al principi, però al final es van acabar consolidant, es va guanyar la confiança, sobretot amb grans intervencions, perquè la veritat és que un porter, que si el veu sí que feia una mica una pinta estranya, però era molt àgil i també tenia molta confiança en ell mateix. Va estar 13 anys al Liverpool, això pocs ho poden dir, es va guanyar l'estima de tot Anfield, i el seu record és tan inesborrable que fins i tot molts anys després els hi ha acabat donant títols. I és que a la final que parlàvem abans de que el Liverpool va guanyar el 2005 contra el Milan,
la remuntada,
hi va haver tanda de penals i el porter de Liverpool era Jerzy Dudek, que va fer, l'ex del Madrid també, que va fer els mateixos moviments que Grobelaar.
Ah, li va fer un homenatge.
Va fer un homenatge, la història és curiosa, i fins i tot a l'últim penal que el falla Shevchenko va aconseguir despistar-lo. Ara escoltem com explicava Dudek com va arribar a pensar en imitar a Grobelaar.
Jimmy Carragher va venir abans dels penals, es va posar darrere la meva esquena i em va dir: "Fes alguna cosa, posa'l sota pressió, si us plau. Posa'ls sota molta pressió." No ho sé, recordes el que va fer Grobelaar? Li vaig dir: "Ok, però dona'm uns segons perquè miri la meva llibreta i m'estudiï els penals."
És curiós, eh? És a dir, ell ho recordava.
I em va aturar, Dudek?
Sí. El de Shevchenko el falla i comença a fer aquells moviments estranys. I sí que és veritat que és un penal que també va ser molt polèmic perquè es va avançar gairebé un metre i mig per aturar-lo, però sí que va començar a fer aquells moviments.
Però el van donar com a vàlid. Sí. Ara a veure si, Sergi Camps, pots penjar un vídeo d'aquests moviments que feia Bruce Grobelaar a la final del 84, la dansa de l'espagueti. Molt bé.
La cirereta del pastís.
I vinga, l'última història que us portem avui, també vinculada amb aquest Liverpool-Roma, però ara des de la vessant italiana, eh?
Sí, i des de la vessant, si aquesta història que hem parlat ara era divertida i graciosa, aquí és tot el contrari, trista i tràgica, perquè per la culpa d'aquella final que es va perdre als penals del 30 de maig del 1984, el capità de la Roma es va suïcidar justament 10 anys després d'aquella final. Justament el mateix dia, el 30 de maig del 1994, es va suïcidar Agostino Di Bartolomei. Ago, com el coneixien a la Roma, no va poder superar la depressió d'una història que és bastant més dura. Di Bartolomei era un migcampista tècnic, talentós, era el responsable d'organitzar una mica l'equip al mig del camp, també tenia arribada a l'àrea rival, va arribar a marcar més de 60 gols amb la Roma. Es va formar a les categories inferiors del club de la capital d'Itàlia i és el típic cas del nen que des de petit volia somiar jugar amb la Roma. Amb 14 anys ja va entrar a les categories inferiors i als 18 ja debuta al primer equip. Ràpidament també es va convertir en l'ídol de l'afició perquè l'identificaven molt. A més, duia el 10 a l'esquena, era aquells jugadors que marquen la diferència, de que es fan estimar, i tot i que també era molt introvertit. De fet, el coneixien com il capitano silencioso, perquè era un personatge bastant introvertit, no parlava gaire, era molt seriós, però es va fer amb l'estima de tota l'afició. I la final de la Copa d'Europa del 84 li va arribar amb l'edat perfecta per a un futbolista. Segurament als 29 anys havien guanyat un Scudetto, tres Copes d'Itàlia. Segurament era l'oportunitat de la història per la Roma, perquè com hem dit abans no havia guanyat grans títols, a més jugaven a casa, tenien un bon equip, i ell mateix abans d'aquella final diu: "És el partit més important de la meva vida", unes paraules que després van acabar ressonant. El que passa és que el partit aquell, Di Bartolomei no va fer una bona actuació, no va brillar, no va ser un dels millors. El Liverpool també va demostrar tenir més experiència, més ofici, i es va arribar a la tanda de penals. Allà Di Bartolomei va xutar el primer penal, ell el va marcar, no? En aquest sentit no el va despistar Grobelaar, però la derrota el va afectar moltíssim. Expliquen, per exemple, que es va enfadar els vestidors amb el davanter que tenia en aquella època la Roma, il divino Falcao, el brasiler Falcao, que no va voler xutar cap penal. I es veu també les imatges de televisió d'aquell partit, perquè es veu com estàvem un massatgista i feia: no, jo no vull xutar. Es va amagar una mica i això no va agradar gaire, i després els altres que van fallar doncs van acabar sent les conseqüències. Però a partir d'aquí, d'aquella tanda de penals fatídica, tot va anar malament. A l'estiu hi va haver canvi d'entrenador a la Roma, va arribar un jove Sven-Goran Eriksson,
home,
el 1984, que llavors encara no tenia la fama que després va tenir a Itàlia, i va decidir fora a Di Bartolomei, que volia practicar un futbol més modern, un futbol més ràpid, i aquí no encaixava el capità, se'l va encarregar i això va fer molt mal a l'afició, i va decidir marxar al Milan, però l'afició es va posar al seu costat, fins i tot amb pancartes donant-li suport, però Di Bartolomei al Milan no es va adaptar. Allà va tenir problemes, segurament perquè era un club més gran, més fred, arribava amb 30 anys, ja no era el mateix jugador d'abans, no era l'ídol, i a més també es va acabar fins i tot posant l'afició de la Roma en contra, perquè el primer partit que s'enfronten Milan i Roma, al camp del Milan, va marcar un gol Di Bartolomei i el va celebrar, jo crec que amb excessiva passió, amb, com si fos una vendeta, es va posar amb les mans alçades, celebrant amb molta ràbia perquè havia aconseguit marcar contra els que l'havien fet fora. Però això a l'afició expulsió no els hi va agradar. I llavors, quan hi va haver la tornada, l'Olímpic també es va barallar amb diversos jugadors de la Roma, i va haver tant ganes, va haver d'aturar el partit, i l'afició al final el va acabar escridassant i va acabar sent una mica repudiat, una mica poc ben tractat per un jugador al qual abans idolatraven. El Milan s'hi va estar 3 temporades, però tampoc van ser molt profitoses, fins a l'arribada de Sacchi, que el va fer fora. La seva carrera va anar en decadència fins a retirar-se a la Sèrie C. Estem parlant de la tercera divisió d'Itàlia, la Salernitana. Va provar després, quan es va retirar, de fer de comentarista a la RAI, al Mundial del 90, i també va fracassar perquè abans t'he dit que era el capitano silencioso, clar, a la tele tampoc hi ha,
no,
la ràdio.
No era molt despert, diguem-ne, a l'hora de comentar.
No brillava gaire. Tampoc rebia ofertes per entrenar i va decidir muntar una escola de futbol. Es va arruïnar muntant aquesta història de futbol. És una història molt trista, amb moltes notícies negatives. Va tenir problemes econòmics i va entrar en una depressió, i el 30 de maig del 1994, just 10 anys exactes d'aquella mítica final.
Just com feia 10 anys.
Just el mateix dia. Es va decidir treure la vida amb un tret al cap. Així donaven la notícia a la televisió italiana aquell dia.
Agostino Di Bartolomei, ex calciatore della Roma e del Milan, si è ucciso questa mattina sparandosi un colpo di pistola nella sua villa di San Marco di Castellabate, in provincia di San...
La veritat és que va ser un final tràgic. Tenia només 38 anys i a més va deixar escrita una carta on deia que se sentia en un forat, que no era feliç. No feia referències al partit aquest de feia 10 anys, però el fet que coincidís exactament amb 10 anys, doncs molta gent ho va relacionar amb aquesta depressió que va patir, que no va saber superar. A més, a la Roma també va suposar un cop dur, perquè tenien la sensació de que no l'havien tractat bé en els últims temps, que l'havien deixat una mica de banda, una mica abandonat. Dies després de la mort li van dedicar, per exemple, el nom del camp d'entrenament a la seva figura. També jugué un torneig de juvenils amb el seu nom, un Di Bartolomei que esperava que al final com el partit més important de la seva vida, i que va acabar sent tot el contrari, una frustració molt gran.
Doncs t'he de dir que tinc moltes ganes de veure aquest partit de demà passat a Anfield, Liverpool-Roma. A priori el Liverpool de Klopp és gran favorit per passar la següent ronda. Veurem si la Roma torna a donar la sorpresa. Dimecres, el partit de l'Allianz Arena, Bayern Real Madrid. El cap de setmana que ve tornem a fer Weird Champions, perquè aleshores ja farem la prèvia dels partits de tornada. Jaume, gràcies.
A reveure.
Adéu-siau.